Impossibilitat d'aplicar percentatges en les llengües. La impossibilitat d'aplicar el 25% del castellà a les aules. I aquesta és una primera victòria i una gran notícia. És el primer pas per tal de que a cap aula del nostre país s'apliqui el 25% del castellà.
És el conseller d'Educació, Josep González Cambray, celebrant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de no executar la sentència del 25% de castellà a les aules. I és que el Tribunal reconeix que la nova llei sobre usos lingüístics en l'aprenentatge fa incompatible poder tirar endavant la sentència, de manera que ara passa la pilota al Tribunal Constitucional perquè, si les parts personades ho demanen, l'alt tribunal decideixi si la llei és o no constitucional, també si s'adequa a la sentència de l'Estatut. Des de l'Assemblea per a una escola bilingüe, una de les parts personades ja s'han declarat decebuts per la decisió i anuncien que la recorreran. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de juliol de 2022. L'atur torna a caure al juny i marca un nou rècord. Jordi Casino.
A Catalunya, prop de 10.000 persones han trobat feina al darrer mes, una reducció que deixa el nombre d'aturats en la taxa més baixa en 14 anys. A més, la meitat dels nous contractes signats són indefinits.
Salut posa en marxa un servei per atendre de manera ràpida dels infants i joves que pateixen crisis de salut mental.
Equips formats per professionals sanitaris i d'altres àmbits com l'educació social atenen el malalt en el seu àmbit de manera urgent i en fan un tractament proper durant 2 mesos.
Els socorristes demanen ser agents de l'autoritat per poder garantir millor la seguretat a les platges.
Els enfrontaments amb alguns banyistes són habituals a l'estiu i una protecció legal els donaria la força necessària per imposar-se a qui els desobeeixi.
En cultura arrenca una nova edició del Deltebre Dansa.
El Festival Internacional d'Arts Escèniques s'omple Deltebre de professionals i espectacles de dansa contemporània d'arreu del món fins al dia 17. Més d'un centenar d'artistes conviuran i compartiran experiències.
Pel que fa als esports, el Barça confirma el fitxatge de Kessié.
El jugador que arriba lliure procedent del Milan signarà contracte fins al 30 de juny del 2026 i tindrà una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. El migcampista de la Costa d'Ivori serà presentat aquest dimecres.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Per fer-ho, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim el Xevi Soler. Bon dia, Xevi.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dilluns, aquest inici de setmana, vindrà dominada un altre cop per el cel asserenat a pràcticament totes les comarques. Malgrat això, ja a partir de les pròximes hores esperen el creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya, bàsicament del Pirineu i Prepirineu, on al llarg d'aquesta tarda esperem algun ruixat, sobretot a l'extrem nord del Pirineu, bàsicament al nord del Ripollès i al nord de l'Aran, és on la probabilitat és més elevada de que es pugui desencadenar algun feble ruixat. A la resta, domini de l'ambient assolellat i tot plegat emmarcat amb unes temperatures que la meitat és seran una miqueta més altes i amb valors que oscil·laran un altre cop entre els 30 i 35 graus, malgrat que al litoral el termòmetre s'aturarà al voltant dels 29-30 graus tot estirar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so hi tenim el Lluís Sánchez, a la redacció el Jordi Casino i coordinant el José Gallardo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La sentència del 25% de castellà a les aules no es pot aplicar, ho ha determinat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que suspèn l'execució forçosa de la sentència i passa la pilota al Tribunal Constitucional. Si les parts personades ho demanen, serà l'alt tribunal qui hagi de decidir si la nova llei sobre usos lingüístics en l'aprenentatge, que és incompatible amb aquesta sentència, és o no constitucional, i també si s'adequa a la sentència de l'Estatut.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, s'ha mostrat fa uns minuts eufòric per la providència i ha tret pit del 80% de suport parlamentari aconseguit per aprovar la llei que ha fet inaplicable la sentència. Cambray també s'ha mostrat convençut que una eventual intervenció del Constitucional no tombarà la norma.
Jo el que valoro és que estem clarament davant d'una primera victòria, davant d'una gran victòria, davant d'una fantàstica notícia, que el que ens diu és que a les aules del país no aplicarem percentatges en castellà. Nosaltres, les dues lleis, tenen a través del Consell de Garanties Estatutàries, tenen dos dictàmens amb unanimitat que el que fan és validar que les dues lleis són del tot constitucionals.
Una de les parts personades, l'Assemblea per a una Escola Bilingüe, ja ha anunciat que presentarà al·legacions a la decisió del TCJC. En declaracions a la xarxa, la seva presidenta, Ana Losada, no ha amagat la seva decepció per la decisió del Tribunal i ha lamentat que el pronunciament del Tribunal Constitucional no serà immediat. Per Losada, Cambray ha guanyat novament temps.
Vamos a hacer las alegaciones que en un plazo de 2 días hemos de presentar. Vamos a intentar que el TSJ cambie esa posición, pero sabemos que es difícil. Y desde luego lo que esto evidencia es que los pactos políticos entre el nacionalismo y socialismo han conseguido su fruto, la inacción del gobierno ha conseguido su fruto.
Justament a finals del mes de maig, la Generalitat va demanar al Tribunal que declarés la impossibilitat legal de complir la sentència un cop va entrar en vigor la nova llei, així com el decret que una setmana abans va aprovar el govern sobre l'ús de les llengües a l'escola. La llei estableix que el català és llengua vehicular i d'aprenentatge, mentre que reconeix el castellà com a llengua curricular, igual que el català. No s'estableixen percentatges de les llengües, sinó que l'ús s'ha de determinar exclusivament amb criteris pedagògics.
Aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia ha arribat enmig de les executives dels diferents partits. Des d'Esquerra Republicana i Junts es declaren satisfets, però consideren que és una victòria parcial. Des del PSC es mostren prudents, però recorden que la llei té un dictamen favorable del Consell de Garanties Estatutàries. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, amb les executives en marxa, enganxant la notícia de... Us diem prou una última hora, que és que el president aragonès acaba de piular que amb aquesta victòria parcial aconseguim fer valdre els criteris pedagògics, acadèmics i educatius per defensar el català a l'escola. Ara ho defensarem, diu Aragonès, davant el Tribunal Constitucional amb els dos dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries que avalen per unanimitat la llei i el decret llei. Pel que fa als partits, com deies, Esquerra i Junts celebren el que consideren una victòria parcial de la política i el consensos enfront una imposició de quotes. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que va valdre la pena la seva estratègia i que el curs vinent es començarà sense haver de fer el 25% de castellà a l'escola.
Sempre vam dir, des de Junts per Catalunya, que confrontaríem la sentència del 25% en lloc d'acatar-la i que la confrontació és la via per defensar el català a les escoles i la immersió. I això vol dir, i molt important, que el curs escolar podrà començar sense la imposició del 25% del castellà a les aules. S'ha guanyat una batalla, però encara no la guerra.
Esquerra assegura que la sentència constata que el 25% no es pot aplicar i recorda que el Consell de Garanties Estatutàries ja va avalar la nova llei. Un record en aquest organisme que també ha tingut el PSC. La seva portaveu, Elia Tortolero, s'ha mostrat més prudent que els partits independentistes.
Els volem recordar que el Consell de Garanties Estatutàries va avalar la llei constitucionalment. Per tant, doncs restem a l'espera de les decisions judicials que se'n desprenguin, que estem convençuts que la llei serveix per actualitzar el model i garanteix l'ús de castellà com a llengua d'aprenentatge.
Els comuns, que també van votar la llei, ja havien acabat la seva compareixença pública quan ha saltat la notícia i de moment no s'hi han pronunciat encara.
Gràcies, Mont. Estem pendents de totes les reaccions a aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, com us dèiem, considera que no es pot aplicar amb la nova legislació vigent la sentència del 25% de castellà a les aules. Passen 8 minuts a les dues i seguim amb més qüestions d'actualitat. L'atur torna a caure el mes de juny i marca un nou rècord. A Catalunya, prop de 10.000 persones han trobat feina el darrer mes, una reducció de prop del 3% respecte del maig i que deixa el nombre d'aturats en la taxa més baixa en 14 anys. A més, la meitat dels nous contractes assignats són indefinits. Catalunya és la comunitat autònoma a on més cau l'atur, un 24% respecte ara fa un any. A tot Espanya també es registra en xifra rècord, amb 42.000 aturats menys. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, és el segon mes de juny amb el nombre més baix de persones aturades des de l'any 2008 i Catalunya lidera aquest descens de l'atur en el conjunt d'Espanya. El conseller d'Empresa i Treball, en Roger Torrent, interpreta que amb aquestes dades s'allunyen les lectures catastrofistes sobre la situació econòmica.
Efectivament, les dades, en aquest cas, laborals, d'ocupació i sobretot també d'afiliacions a la Seguretat Social allunyen aquest pessimisme o haurien de fer-ho. De fet, aquestes dades contradiuen tots aquests discursos més catastrofistes, tal i com assegurava la setmana passada el propi president aragonès. Des d'aquest punt de vista, el que es demostra és aquesta capacitat de resiliència, tant des d'un punt de vista laboral com també des d'un punt de vista de recuperació.
Catalunya supera els 3,6 milions de treballadors en actiu i els contractes indefinits assoleixen un nou rècord després de l'entrada en vigor de la nova reforma laboral. Precisament, i en el conjunt d'Espanya, 4 de cada 10 nous contractes són indefinits. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha volgut destacar aquesta tendència.
Queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida y también el cambio del paradigma de la contratación de carácter indefinido. Creo que son buenas noticias.
Malgrat tot, sí, la majoria dels contractes indefinits, 6 de cada 10 són fixos discontinus o bé a temps parcial. I quina és la lectura que fan dels sindicats? Doncs valoren positivament les dades i l'increment de la contractació indefinida, però alerten que la inflació està evitant un desplegament major, més important, de la recuperació econòmica. Ricard Ballera és secretari de Treball i Economia del sindicat Comissions Obreres.
Això no treu que estem en situació d'una crisi de preus molt important que llastra la capacitat de recuperació perquè limita moltíssim el que és el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores. Per tant, és important tenir una reforma laboral que ha facilitat que tinguem més i millor ocupació, però necessitem també més i millor salari si volem que realment el creixement econòmic sigui mínimament estable i que realment hi hagi aquesta recuperació i resiliència per la qual s'estan invertint els fons europeus.
Espanya ha tancat el mes de juny amb 2,8 milions d'aturats, el menor des del 2008, però el ritme de creixement de l'ocupació ha baixat de velocitat respecte a mesos anteriors. La inflació i la incertesa que provoca la guerra a Ucraïna dibuixen un escenari obert per a la tardor vinent, tot i que l'estiu hagi començat amb cert optimisme.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. El Departament de Salut ha posat en marxa un servei per atendre de manera ràpida els infants i joves que pateixen crisis de salut mental. Equips formats per professionals sanitaris i d'altres àmbits, com l'educació social, atenen el malalt en el seu àmbit de manera urgent i en fan un tractament proper durant 2 mesos. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Amb l'epicentre, els anomenats CESMIJ, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil, el servei va dirigit als casos més greus, com ha explicat la psicòloga infantil Montse Dols, la cap de l'àrea de salut mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
També un pacient amb un trastorn, amb una addicció greu, per exemple, a pantalles, que està tancat a domicili, que està reclòs, que no aconsegueix anar als equipaments comunitaris i que, per tant, hi va un equip i allà es fa un diagnòstic in situ i es comença una intervenció.
Sempre, segons Santi Bartomeu, educador social del CESMIJ del Parc Taulí de Sabadell, en l'entorn del malalt.
El que es mira amb aquests programes és la sortida de l'estructura més hospitalària, ¿vale? A fer que el pacient vingui al CESMIJ, que de vegades ja costa, i el que mirem és apropar-nos amb ells.
Actualment ja hi ha 12 CESMIJ de tot el territori que ofereixen el nou servei i han incorporat 40 nous professionals amb perfils com el de terapeuta educacional o educador social. L'objectiu a finals d'any és que s'arribi a 26 centres amb 75 contractacions.
És gairebé un 3/4. Els socorristes demanen ser agents de l'autoritat per poder garantir millor la seguretat de les platges. Els enfrontaments amb alguns banyistes són habituals a l'estiu i una protecció legal els donaria la força necessària per imposar-se a qui els desobeeixi. L'únic municipi que els ha reconegut aquesta potestat fins ara a Catalunya és el de Cunit, al Baix Penedès. Ens ho amplia David Fleta.
Si els socorristes són reconeguts com a agents de l'autoritat, tindran la potestat d'impedir que alguns usuaris de les platges es neguin a complir les regles bàsiques de civisme i seguretat. En parla Daniel Guillén, responsable de socorristes de la Creu Roja a la platja de Caldes d'Estrac.
De cara a que nuestro trabajo se nos pueda hacer un poco más de caso y que la gente haga caso de las recomendaciones y las prevenciones, pues se valoran muy positivamente. Sí que es muy importante el trabajo con las otras entidades, en este caso con policía local, con Mossos, poder acudir a ellos o llamarlos para que nos puedan ayudar en lo que necesitemos.
A Cunit ja han fet el pas, via ordenança municipal. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil d'aquest municipi del Baix Penedès, Xavier Lorenzo, parla de la importància de ser agent d'autoritat.
Abans de que fossin agents de l'autoritat, doncs allò no deixa de ser un careo entre dues persones, entre un socorrista i un ciutadà. Sent agents de l'autoritat, independentment del que digui el ciutadà o ciutadana per al tema de la infracció que està comesa, prevaleix la denúncia que fa aquest socorrista.
Els socorristes no tenen la potestat de multar, però la policia sí. Les sancions poden anar dels 60 als 3.000 euros, segons la gravetat de la infracció. Si un socorrista ha d'entrar a l'aigua amb bandera vermella, per exemple, perquè un banyista no li fa cas i no surt del mar, la multa és d'uns 700 euros.
Encara a les àrees de bany, Catalunya lidera el distintiu Bandera Blava amb 23 ports guardonats. L'acte de lliurament s'ha fet avui a Badalona, on s'ha aprofitat per hissar la bandera blava que ha rebut el port marina d'aquella ciutat. Els guardons premien la gestió ambiental i també la qualitat dels ports esportius. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz, bon dia.
Molt bon dia. En l'acte s'ha destacat la importància dels ports esportius més enllà de la seva funció social o de motor econòmic. De fet, les 23 banderes blaves lliurades aquest migdia, una més que l'any passat, mostren, expliquen des de Ports de la Generalitat, que s'ha complert l'objectiu del govern català d'ambientalitzar els ports. I com s'ha fet? Doncs en polítiques ambientals expliquen que impliquen la posada en marxa de sistemes de gestió, de tractament i recollida de residus, de consum de recursos energètics, a més de la implantació de codis de conducta ambiental. Un exemple és la posada en marxa de punts de càrrega elèctrics als ports, que ja s'està treballant al port de la Ràpita i que la Generalitat vol estendre a diferents punts del territori perquè els vaixells elèctrics puguin recórrer el litoral català sense problemes. L'acte de lliurament de les banderes s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona, ubicat al mateix port de la ciutat, que també ha rebut aquest distintiu i que per a la Generalitat és un port de referència per la seva ubicació estratègica i la seva tradició esportiva marítima.
Gràcies, Susana, des de Badalona. I no deixem les àrees de bany, ja que cada any entre 2 i 5 joves són atesos a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per una lesió medular greu, i la causa és haver-se llançat al mar o a un riu des d'unes roques o bé a una piscina. Quan se salta l'aigua, els metges alerten que sempre es corre el risc de patir un accident per factors de vegades desconeguts. La conseqüència més habitual és la més greu, quedar-se tetraplègic. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Només el 5% dels accidentats per una capbussada es recuperen totalment. La resta, 19 de cada 20, queden amb seqüeles greus i una bona part necessita l'ajuda d'una tercera persona de per vida per poder tirar endavant. A la unitat de lesionats medulars de la Vall d'Hebron de Barcelona, de referència a Catalunya i Andorra, els fan un tractament integral físic i psicològic per recuperar el seu estat emocional. La cap de la unitat, la metgessa rehabilitadora Lluïsa Montesinos, ha explicat a la xarxa l'impacte d'aquestes lesions en la vida dels afectats i el seu entorn.
Una lesió medular és una ruptura de la teva línia vital, de la teva i de tota la teva família. Llavors, necessiten una ajuda psicològica molt important perquè n'hi ha seqüeles tant físiques com a nivell emocional, perquè trenques la teva vida, has de fer un procés de rehabilitació i has d'adaptar totes les teves expectatives i tot a aquesta nova realitat.
Les causes de les lesions vertebrals són diverses, des de la tensió superficial de l'aigua, que pot fer que sigui dura com el ciment, fins a un canvi en el gruix del fons del mar. Però el més rellevant en tots els casos, segons la doctora, és que són accidents evitables. Només cal abstenir-se de llançar-se a l'aigua.
Avui, de fet, hem de lamentar la mort d'una dona de 70 anys que s'ha ofegat mentre es banyava a la platja de Gavà, al Baix Llobregat.
L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut a 11:15 per informar que havien tret de l'aigua una dona inconscient i l'estaven intentant reanimar a la platja. La platja disposava de serveis de vigilància i en el moment dels fets hi onejava la bandera verda. Aquesta és la 6ª mort a les platges catalanes aquest estiu.
I els Mossos investiguen la mort d'un nen de 7 anys que aquest matí ha caigut del cel obert d'un segon pis d'un edifici de Barcelona.
Els fets han passat a 9:15 del matí al carrer Diputació, al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona. L'infant és d'origen israelià i estava a la capital catalana de vacances amb la seva família. El nen s'ha precipitat al buit per causes que s'investiguen, tot i que, segons fonts policials, la causa més probable de la mort és una caiguda accidental. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat agents dels Mossos, la Guàrdia Urbana i personal del sistema d'emergències mèdiques.
La xarxa de comunicació local. Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El cap de la Joventut Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès, Àngel Segura, ha fet públic a través de les xarxes socials un cas d'assetjament sexual que hauria patit per part d'un càrrec de Junts. La denúncia se suma a la feta pública aquest diumenge també per part d'un exmilitant de la JNC contra un exregidor de Convergència i Unió d'una ciutat important de Tarragona, ha dit. L'hauria assetjat sexualment ara fa 9 anys, quan ell era menor d'edat. Cugat Mèdia, Marc Castro.
El militant santcugatenc s'ha vist identificat en la manera de fer de l'assetjador que ara és a Junts per Catalunya, tot i que en el seu cas no va passar de converses pujades de to, segons s'ha explicat. Segura ha elevat la seva denúncia a la direcció de Junts per Catalunya, explica per Twitter que el senyor Cu, com anomena el seu assetjador, porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves de l'organització. El santcugatenc afegeix que cap d'ells era conscient de la situació, de com aquest home estava aplicant el mateix patró amb molts més companys i companyes d'organització, i afegeix que sovint de maneres diferents. En alguns casos, molt més greu que en d'altres, però dins d'una manera de fer pròpia de que intenta manipular salvatjament i de manera sistematitzada a uns joves individualment, explica Segura. El secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Álvaro Clapé Saganyoles, assegura que s'ha posat en contacte amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, per coordinar actuacions i ha afegit també a Twitter que arran d'aquestes denúncies d'assetjament expressa el seu suport i el de la JNC a les persones afectades i es posa a la seva disposició per esclarir els fets i actuar en conseqüència. Tolerància zero amb l'assetjament, ha afegit Clapé Saganyoles a través del seu compte de Twitter.
Doncs en relació a aquest cas, Junts per Catalunya ha obert un expedient informatiu i el portarà a la Comissió de Garanties.
El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que estudiaran el cas amb serenor, sensibilitat i garanties.
Davant de les denúncies expressades per un militant de Junts, la direcció ha decidit obrir un expedient informatiu sobre el cas que portarà a la Comissió de Garanties perquè prengui les decisions oportunes, per tant, sobre el procediment que preveu internament el partit. Informar-los també en aquest sentit que el que és el defensor de l'afiliat, en Josep Pagès, també s'ha posat a disposició per vehicular doncs, totes aquestes peticions cap a la Comissió de Garanties i, per descomptat, dir-los que és un cas doncs, que s'ha de prendre i que s'ha d'avaluar amb tota la serenor, amb tota la sensibilitat i amb totes les garanties que requereix.
Encara en clau política, us afegim que els comuns guanyarien les eleccions a Barcelona tot i baixant intenció de vot, segons el darrer baròmetre municipal. L'11,9% de la ciutadania votaria Ada Colau com a alcaldessa. Esquerra quedaria en segona posició, a només un punt. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Barcelona en Comú guanyaria per la mínima, perquè si ara
no
es fessin
veus,
les eleccions, superaria només per un 1% el segon partit més votat, Esquerra Republicana, que trauria un 10,9% dels vots. Li seguirien el PSC amb un 7,5% i molt lluny Junts, amb un 3,4%. PP i Ciutadans ho tindrien difícil per aconseguir representació. De totes maneres, la majoria dels barcelonins, a menys d'un any per les eleccions, no es decanta encara per cap opció política, com confirma el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada.
Estem amb un 59% de les persones que no diuen o que no manifesten cap opció realment política. Això s'ha augmentat 3 punts en relació, diguéssim, a aquesta suma en relació a fa 6 mesos i el que ens defineix això és que, bé, doncs que encara poden canviar força les coses d'aquí a un any.
La inseguretat és la principal preocupació a Barcelona. Així ho creuen el 22% dels barcelonins. A més, un de cada 10 ciutadans creu que la neteja és la principal problemàtica de la ciutat i li segueixen la política municipal i l'accés a l'habitatge.
I en clau cultural, avui comença una nova edició de Deltebre Dansa. El Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà Deltebre de professionals i espectacles de dansa contemporània d'arreu del món fins al dia 17. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
Deltebre engega una nova edició de Deltebre Dansa. Del 4 al 16 de juliol, el Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà el municipi de classes amb professionals i espectacles de dansa contemporània, una disciplina a la que Robert Olivan, director del festival, convida tothom a conèixer i gaudir.
Perquè sé que quan parlem de la dansa contemporània, de vegades hi ha un pas cap a detrás, com dient, això és estrany, això potser no ho comprendré. A mi sí que m'agradaria convidar a tothom que ho prove. Si tanta gent, i sobretot la gent de fora, estrangers, li han donat tant d'interès, i poquet a poquet, inclús la gent de Deltebre s'ho ha fet seu, serà perquè de veritat té alguna cosa essencialment especial.
Deltebre Dansa és un dels festivals de referència a Europa en l'àmbit de la dansa contemporània, el circ i les arts escèniques. Cada estiu reuneix milers de persones i centenars d'artistes de tot el món per conviure i viure aquesta experiència única, multicultural i de qualitat, que representa un oasis cultural d'obertura i avantguarda al cor del Delta de l'Ebre.
I és moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça ha confirmat el fitxatge de Kessié. El jugador que arriba lliure, procedent del Milan, signarà un contracte fins al 30 de juny del 2026 i tindrà una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. El migcampista de Costa d'Ivori serà presentat aquest dimecres. També en futbol, el defensa Juanpe i l'atacant Ivan Martín jugaran un any més al Girona. I en bàsquet, Pedro Martínez seguirà 2 anys més com a entrenador del Baxi Manresa. També en bàsquet, Thomas Satoransky torna al Barça. El base dels Washington Wizards, de 30 anys, signa per les pròximes 4 temporades. L'escoltem.
Muy contento, muy excitado de poder volver. También por mi familia, porque
queremos a Barcelona mucho y entonces muy ilusionado de poder estar y volver a esta ciudad que conocemos y queremos tanto. Aquí siempre te tienes que planear los objetivos máximos, eso significa cuando juegas por el Barcelona. Y yo la verdad que tengo muchos muy buenos recuerdos de mis 2 años aquí que tuve. Y ahora mismo tengo mucha ambición de volver a Barça.
I segons que ha pogut saber la xarxa, el bàsquet Girona pensa en Aito García Reneses per conduir l'equip en aquesta nova temporada a la Lliga ACB. I també en bàsquet, el Barça B ha intercanviat la seva plaça amb el club bàsquet Salou per tal de que pugui jugar a l'EP Plata. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona informa Rafael Claramunt.
El club bàsquet Salou ha aconseguit un ascens històric a l'EP Plata després que el Barça B cedís la seva plaça per no voler jugar al Damunt d'Eva. Amb aquest acord d'intercanvi és el primer cop que el club bàsquet Salou jugarà en aquesta categoria. Ara mateix la meitat de la plantilla continuarà amb els salouencs i estan treballant als despatxos per poder-se reforçar en poder competir al més alt nivell de la categoria. Jesús Muñiz, tècnic del Bríasol Club Bàsquet Salou, ha esmentat que es sent molt orgullós i és històric pel club haver arribat fins aquí.
Queremos llegar a la categoria para consolidarnos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que hagamos una buena campaña, que seamos capaces de mantener el equipo y que sigamos generando esta expectativa y esta ilusión que genera este equipo como lo está haciendo en los últimos años.
Des del club volen mantenir-se a la categoria i amb un equip competitiu i volen jugadors que facin un pas més respecte a professionalitzar més l'equip.
I en waterpolo la selecció espanyola ha guanyat el Mundial de Budapest. El combinat dirigit pel català David Martín es va imposar a Itàlia en la final en la tanda de penals i torna a aixecar un títol mundial 21 anys després. I en futbol sala la selecció estatal femenina ha guanyat l'europeu en imposar-se a la final al combinat portuguès, reeditant així el títol continental. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
El gaspatxo. És el moment de substituir els plats calents de cullera per sopes fredes amb aliments de temporada i rics en aigua que també ens ajudaran a mantenir-nos hidratats. La sopa freda per excel·lència de la península és el gaspatxo, que conté com un dels ingredients principals el tomàquet, una hortalissa típica d'estiu. Els seus orígens, sobretot a la zona d'Andalusia, era un plat d'aprofitament on es barrejaven restes de pa amb vegetals esmicolats sobrants d'àpats de dies anteriors. Ara bé, fins que no es va introduir el tomàquet i el pebrot des d'Amèrica, als inicis es preparava amb d'altres verdures. Actualment, cada casa té la millor recepta de gaspatxo, però hi ha uns ingredients comuns. Tomàquet de pera madur, pebrot verd italià, algunes receptes també pebrot vermell, cogombra, dent d'all o ceba, oli d'oliva verge extra, pa dur d'un parell de dies anteriors, aigua, sal i vinagre. Cal rentar bé les verdures, però no cal pelar-les, perquè un cop ben triturat es passarà pel colador per aconseguir una textura fina i sense pells ni llavors. Només queda conservar-lo a la nevera un parell d'hores per prendre'l ben fresquet. Es pot servir decorat per sobre amb les mateixes verdures que porta, ben picades o amb crostons de pa. També podeu fer versions sense pa o fins i tot servit amb glaçons, tot i que després queda força igualit. Per aquells que el confonen amb el salmorejo, aquest últim només es prepara amb 4 ingredients: tomàquet, pa, oli, all i sal. Si no podeu fer gaspatxo casolà, assegureu-vos a l'hora de comprar-lo que només porti els vegetals, el pa, l'oli sobretot d'oliva, que no sigui molt salat i que no afegeixin additius innecessaris. Per a les embarassades, només podeu consumir les versions pasteuritzades o el casolà amb les verdures ben netes. Dins el món del gaspatxo, podeu innovar afegint fruites com meló, cindre o cirera, o pels que no podeu menjar tomàquet, podeu fer-lo de pastanaga, remolatxa i ceba, o de cogombra i carbassó. Gaudiu d'un deliciós plat de gaspatxo els dies calorosos de primavera i estiu. Us refrescarà, aportarà vitamines, minerals i fibra, assegurarà l'aport de vegetals a la vostra dieta i us saciarà.
sabies que...
Parlem d'espàrrecs. Com la majoria d'hortalisses, el principal component de l'espàrrec és l'aigua. Els que són frescos també aporten proteïnes i una gran quantitat de fibra. Són una bona font de vitamines antioxidants, però també és una bona font d'àcid fòlic. Els minerals més destacats que conté són el potassi, el fòsfor, el ferro i el iode. Es caracteritza també per afavorir la diuresis i, sobretot... Si estan al punt, són boníssims.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Celebrem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admeti i constati la impossibilitat d'aplicar percentatges en les llengües, la impossibilitat d'aplicar el 25% del castellà a les aules. I aquesta és una primera victòria i una gran notícia. És el primer pas per tal de que a cap aula del nostre país s'apliqui el 25% del castellà.
És el conseller d'Educació, Josep González Cambray, celebrant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de no executar la sentència del 25% de castellà a les aules. I és que el Tribunal reconeix que la nova llei sobre usos lingüístics en l'aprenentatge fa incompatible poder tirar endavant la sentència, de manera que ara passa la pilota al Tribunal Constitucional, perquè si les parts personades ho demanen, el Tribunal decideixi si la llei és o no constitucional i si s'adequa també a la sentència de l'Estatut. Des de l'Assemblea per a una Escola Bilingüe, una de les parts presentades, ja s'han declarat decebuts per aquesta decisió i anuncien que la recorreran. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de juliol de 2022. L'atur torna a caure al juny i marca un nou rècord, Jordi Casino.
A Catalunya, prop de 10.000 persones s'han trobat feina el darrer mes, una reducció que deixa el nombre d'aturats en la taxa més baixa en 14 anys. A més, la meitat dels nous contractes signats són indefinits.
Salut posa en marxa un servei per atendre de manera ràpida els infants i joves que pateixen crisis de salut mental.
Equips formats per professionals sanitaris i d'altres àmbits com l'educació social atenen el malalt en el seu àmbit de manera urgent i en fan un tractament proper durant 2 mesos.
Els socorristes demanen ser agents de l'autoritat per poder garantir millor la seguretat a les platges.
Els enfrontaments amb alguns banyistes són habituals a l'estiu i una protecció legal els donaria la força necessària per imposar-se a qui els desobeeixi.
En cultura arrenca una nova edició de Deltebre Dansa.
El Festival Internacional d'Arts Escèniques s'omple Deltebre de professionals i espectacles de dansa contemporània d'arreu del món fins al dia 17. Més d'un centenar d'artistes conviuran i compartiran experiències.
Pel que fa als esports, el Barça confirma el fitxatge de Kessié.
El jugador que arriba lliure procedent del Milan signarà contracte fins al 30 de juny del 2026 i tindrà una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. El migcampista de la Costa d'Ivori serà presentat aquest dimecres.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dilluns, aquest inici de setmana, vindrà dominada un altre cop per el cel asserenat a pràcticament totes les comarques. Malgrat això, ja a partir de les pròximes hores esperen el creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya, bàsicament del Pirineu i Prepirineu, on al llarg d'aquesta tarda esperem algun ruixat, sobretot a l'extrem nord del Pirineu, bàsicament al nord del Ripollès i al nord de l'Aran, és on la probabilitat és més elevada de que es pugui desencadenar algun feble ruixat. A la resta, domini de l'ambient assolellat i tot plegat emmarcat amb unes temperatures que la meitat és seran una miqueta més altes i amb valors que oscil·laran un altre cop entre els 30 i 35 graus, malgrat que al litoral el termòmetre s'aturarà al voltant dels 29-30 graus tot estirar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Al control de so i tenim a Lluís Sánchez, a la redacció el Jordi Casino i coordinant el José Gallardo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La sentència del 25% de castellà a les aules no es pot aplicar, ho ha determinat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que suspèn l'execució forçosa de la sentència i passa la pilota al Tribunal Constitucional. Si les parts personades ho demanen, serà l'alt tribunal qui hagi de decidir si la nova llei sobre usos lingüístics en l'aprenentatge és incompatible amb aquesta sentència, és o no constitucional, i si s'adequa a la sentència de l'Estatut.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, s'ha mostrat eufòric per la providència i ha tret pit del 80% de suport parlamentari aconseguit per aprovar la llei que ha fet inaplicable la sentència. Cambray també s'ha mostrat convençut que una eventual intervenció del Constitucional no tombarà la norma.
Jo el que valoro és que estem clarament davant d'una primera victòria, davant d'una gran victòria, davant d'una fantàstica notícia, que el que ens diu és que a les aules del país no aplicarem percentatges en castellà. Nosaltres, les dues lleis, tenen a través del Consell de Garanties Estatutàries, tenen dos dictàmens amb unanimitat que el que fan és validar que les dues lleis són del tot constitucionals.
Una de les parts personades, l'Assemblea per una Escola Bilingüe, ja ha anunciat que presentarà al·legacions a la decisió del TCJC. En declaracions a la xarxa, la seva presidenta, Ana Losada, no ha amagat la seva decepció per la decisió del Tribunal i ha lamentat que el pronunciament del Tribunal Constitucional no serà immediat. Per Losada, Cambray ha guanyat novament temps.
Vamos a hacer las alegaciones que en un plazo de 2 días hemos de presentar. Vamos a intentar que el TSJ cambie esa posición, pero sabemos que es difícil. Y desde luego lo que esto evidencia es que los pactos políticos entre el nacionalismo y el socialismo han conseguido su fruto. La inacción del gobierno ha conseguido su fruto.
Justament a finals del mes de maig, la Generalitat va demanar al Tribunal que declarés la impossibilitat legal de complir la sentència un cop va entrar en vigor la nova llei, així com el decret que una setmana abans va aprovar el govern sobre l'ús de les llengües a l'escola. La llei estableix que el català és llengua vehicular i d'aprenentatge, mentre que reconeix el castellà com a llengua curricular igual que el català. No s'estableixen percentatges de les llengües, sinó que l'ús s'ha de determinar exclusivament amb criteris pedagògics.
La decisió s'ha conegut enmig de les reunions de les executives dels diferents partits. Des d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya es declaren satisfets, però consideren que és una victòria parcial. Des del PSC són més prudents i recorden, però, que la llei té un dictamen favorable del Consell de Garanties Estatutàries. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. I en una piulada de fa una estona, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qualifica la notícia de victòria parcial i diu que s'han fet valdre els criteris pedagògics, acadèmics i educatius per defensar el català a l'escola. Ara, afegeix el president, ho defensarem, diu, davant el Tribunal Constitucional amb els dos dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries que avalen per unanimitat tant la llei com el decret llei. I aquest és el mateix argument que ha fet servir la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta.
Veiem com segueix la judicialització i això ho hem de lamentar, però volem recordar que just s'acaben d'emetre dos dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries on per unanimitat van avalar la legalitat de les normes, tant de la llei com del decret llei que aquesta setmana última hem convalidat al Parlament de Catalunya.
I el mateix argument dels socialistes ho ha recordat la portaveu del PSC, Elia Tortolero.
Els volem recordar que el Consell de Garanties Estatutàries va avalar la llei constitucionalment. Per tant, doncs restem a l'espera de les decisions judicials que se'n desprenguin, que estem convençuts que la llei serveix per actualitzar el model i garanteix l'ús de castellà com a llengua d'aprenentatge.
I Junts per Catalunya assegura que va valdre la pena la seva estratègia i que el curs vinent es començarà sense haver de fer el 25% de castellà a l'escola. Els comuns, que també van votar a favor de la llei, havien acabat ja la seva compareixença i de moment no n'han dit res.
Gràcies, Montcarvajal. Seguim amb més qüestions destacades d'aquest dilluns i una de molt destacada és l'atur, que torna a caure el mes de juny i marca un nou rècord. A Catalunya, prop de 10.000 persones han trobat feina el darrer mes, una reducció de prop del 3% respecte del maig, que deixa el nombre d'aturats en la taxa més baixa en 14 anys. A més, la meitat dels nous contractes signats són indefinits. Catalunya és la comunitat autònoma on més cau l'atur, un 24% respecte ara fa un any. A tot Espanya també registren xifres de rècord, amb 42.000 aturats menys. Ana Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. És el segon mes de juny amb el nombre més baix de persones aturades des de l'any 2008 i Catalunya lidera el descens de l'atur en el conjunt d'Espanya. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, interpreta que amb aquestes dades s'allunyen les lectures catastrofistes.
Efectivament, les dades, en aquest cas laborals, d'ocupació i sobretot també d'afiliacions a la Seguretat Social allunyen aquest pessimisme o haurien de fer-ho. De fet, aquestes dades contradiuen tots aquests discursos més catastrofistes, tal com assegurava la setmana passada el propi president Aragonès. Des d'aquest punt de vista, el que es demostra és aquesta capacitat de resiliència, tant des d'un punt de vista laboral com també des d'un punt de vista de recuperació.
De fet, Catalunya supera els 3,6 milions de treballadors en actiu i els contractes indefinits assoleixen un nou rècord després de l'entrada en vigor de la nova reforma laboral. Els sindicats comparteixen la valoració positiva, però alerten que la inflació està suposant una barrera per a la distribució més justa de la recuperació econòmica. Ricard Ballera és secretari de Treball i Economia del sindicat Comissions Obreres.
Això no treu que estem en una situació d'una crisi de preus molt important,
que llastra la capacitat de recuperació perquè limita moltíssim el que és el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores. Per tant, és important tenir una reforma laboral que ha facilitat que tinguem més i millor ocupació, però necessitem també més i millor salari si volem que realment el creixement econòmic sigui mínimament estable i que realment hi hagi aquesta recuperació i resiliència per la qual s'estan invertint els fons europeus.
Tot i que Espanya hagi tancat el mes de juny amb 2,8 milions d'aturats, la xifra més baixa des del 2008, el ritme de creixement de l'ocupació ha baixat de velocitat respecte a mesos anteriors.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Departament de Salut ha posat en marxa un servei per atendre de manera ràpida els infants i joves que pateixen crisis de salut mental. Equips formats per professionals sanitaris i d'altres àmbits, com l'educació social, atenen el malalt en el seu propi àmbit de manera urgent i en fan un tractament proper durant 2 mesos. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Amb l'epicentre, els anomenats CESMIJ, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil, el servei va dirigit als casos més greus, com ha explicat la psicòloga infantil Montse Dols, la cap de l'àrea de salut mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
També un pacient amb un trastorn, amb una addicció greu, per exemple, a pantalles, que està tancat a domicili, que està reclòs, que no aconsegueix anar als equipaments comunitaris i que, per tant, hi va un equip i allà es fa un diagnòstic in situ i es comença una intervenció.
Sempre, segons Santi Bartomeu, educador social del CESMIJ del Parc Taulí de Sabadell, en l'entorn del malalt.
El que es mira amb aquests programes és a sortir de l'estructura més hospitalària, vale? A fer que el pacient vingui al CESMIJ, que de vegades ja costa, i el que mirem és d'apropar-nos amb ells.
Actualment ja hi ha 12 CESMIJ de tot el territori que ofereixen el nou servei i han incorporat 40 nous professionals amb perfils com el de terapeuta educacional o educador social. L'objectiu a finals d'any és que s'arribi a 26 centres amb 75 contractacions.
Seguim en clau social, ja que representants de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i de l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial Can Vila s'han reunit avui amb tècnics del Departament d'Educació per analitzar el futur del centre. Va tancar divendres passat i no podrà reobrir al setembre per greus problemes estructurals, una situació que afecta una setantena d'alumnes.
Pares i mares afectats lamenten que els edificis de secundària de l'escola hagin tancat sense haver rebut cap solució ni provisional ni definitiva del departament sobre el futur dels alumnes que provenen de diferents municipis de la comarca. Un tancament que afecta també el dia a dia del centre, ja que al lloc es troben espais importants com la secretaria, fisioteràpia, logopèdia o la sala de música. Escolteu en declaracions a la xarxa Amador Rincón, que és el president de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Can Vila.
Hem pogut acabar el curs, però sí que és cert que ja està tancat l'edifici. Ja al setembre no es pot reobrir. A partir d'aquí tenim la problemàtica de que aquest edifici, que el va construir el 2002 la Generalitat, que el 2015 en va construir uns altres mòduls la Generalitat, ara es veu que tenen una forma de veure-ho diferent i diuen que això no els hi correspon a ells, sinó a l'Ajuntament. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una lluita política de fons, que les famílies ens veiem afectades.
Tant l'Ajuntament com els familiars demanen al conseller d'Educació que assumeixi les seves competències obligatòries d'escolarització també amb aquests nens i nenes de 3 a 21 anys d'educació especial i que assumeixi les seves obligacions d'inversió en tots els centres d'educació públics.
Els socorristes demanen ser agents de l'autoritat per poder garantir millor la seguretat a les platges. Els enfrontaments amb alguns banyistes són habituals a l'estiu i consideren que una protecció legal els donaria la força necessària per imposar-se a qui els desobeeixi. L'únic municipi fins ara que els ha reconegut aquesta potestat és Cunit, al Baix Penedès. Ens ho amplia David Fleta.
Si els socorristes són reconeguts com a agents de l'autoritat, tindran la potestat d'impedir que alguns usuaris de les platges es neguin a complir les regles bàsiques de civisme i seguretat. En parla Daniel Guillén, responsable de socorristes de la Creu Roja a la platja de Caldes d'Estrac.
De cara a que nuestro trabajo se nos pueda hacer un poco más de caso y que la gente haga caso de las recomendaciones y las prevenciones, pues se valoran muy positivamente. Sí que es muy importante el trabajo con las otras entidades, en este caso con policía local, con Mossos, poder acudir a ellos o llamarlos para que nos puedan ayudar en lo que necesitemos.
A Cunit ja han fet el pas, via ordenança municipal. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil d'aquest municipi del Baix Penedès, Xavier Lorenzo, parla de la importància de ser agent d'autoritat.
Abans de que fossin agents de l'autoritat, doncs allò no deixa de ser un careo entre dues persones, entre un socorrista i un ciutadà. Sent ara agents de l'autoritat, independentment del que digui el ciutadà o ciutadana per al tema de la infracció que està comesa, prevaleix la denúncia que fa aquest socorrista.
Els socorristes no tenen la potestat de multar, però la policia sí. Les sancions poden anar dels 60 als 3.000 euros, segons la gravetat de la infracció. Si un socorrista ha d'entrar a l'aigua amb bandera vermella, per exemple, perquè un banyista no li fa cas i no surt del mar, la multa és d'uns 700 euros.
I els Mossos investiguen la mort d'un nen de 7 anys que aquest matí ha caigut del cel obert d'un segon pis en un edifici de Barcelona.
Els fets s'han passat a quarts de 9 del matí al carrer Diputació, al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona. L'infant és d'origen israelià i estava a la capital catalana de vacances amb la seva família. El nen s'ha precipitat al buit per causes que s'investiguen, tot i que, segons fonts policials, la causa més probable de la mort és una caiguda accidental. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat agents dels Mossos, de la Guàrdia Urbana i personal del sistema d'emergències mèdiques.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El cap de les Joventuts Nacionals de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Àngel Segura, ha fet públic a través de les xarxes socials un cas d'assetjament sexual que hauria patit per part d'un càrrec de Junts per Catalunya. La denúncia se suma a la feta pública aquest diumenge, també per part d'un exmilitant de la JNC contra un exregidor de Convergència i Unió, diu, d'una ciutat important de Tarragona, que l'hauria assetjat sexualment fa 9 anys, quan ell era menor d'edat. Cugat Mèdia, Marc Castro.
El militant santcugatenc s'ha vist identificat en la manera de fer de l'assetjador que ara és a Junts per Catalunya, tot i que en el seu cas no va passar de converses pujades de to, segons s'ha explicat. Segura ha elevat la seva denúncia a la direcció de Junts per Catalunya, explica per Twitter que el senyor Q, com anomena el seu assetjador, porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves de l'organització. El santcugatenc afegeix que cap d'ells era conscient de la situació, de com aquest home estava aplicant el mateix patró amb molts més companys i companyes d'organització, i afegeix que sovint de maneres diferents, en alguns casos molt més greu que en d'altres, però dins d'una manera de fer pròpia de què intenta manipular salvatjament i de manera sistematitzada a uns joves individualment, explica Segura. El secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Álvaro Clapés Saganyoles, assegura que s'ha posat en contacte amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, per coordinar actuacions, i ha afegit també a Twitter que arran d'aquestes denúncies d'assetjament expressa el seu suport i el de la JNC a les persones afectades i es posa a la seva disposició per esclarir els fets i actuar en conseqüència. Tolerància zero amb l'assetjament, ha afegit Clapés Saganyoles a través del seu compte de Twitter.
Doncs justament en relació a aquest cas, Junts per Catalunya ha obert un expedient informatiu i el portarà a la seva comissió de garanties.
El portaveu de la formació, Josep Rius, assegura que estudiaran el cas amb serenor, sensibilitat i garanties.
Davant de les denúncies expressades per un militant de Junts, la direcció ha decidit obrir un expedient informatiu sobre el cas que portarà a la Comissió de Garanties perquè prengui les decisions oportunes, per tant, sobre el procediment que preveu internament el partit. Informar-los també en aquest sentit que el que és el defensor de l'afiliat, en Josep Pagès, també s'ha posat a disposició per vehicular doncs, totes aquestes peticions cap a la Comissió de Garanties i, per descomptat, dir-los que és un cas doncs, que s'ha de prendre i que s'ha d'avaluar amb tota la serenor, amb tota la sensibilitat i amb totes les garanties que requereix.
Junts per Catalunya, però, no ha aclarit si ha suspès de militància el dirigent acusat.
Seguim en clau política. Barcelona en Comú guanyaria de nou les eleccions a Barcelona, malgrat deixant intenció de vot, segons el darrer baròmetre municipal. L'11,9% de la ciutadania votaria Ada Colau com a alcaldessa. Esquerra quedaria en segona posició, a només un punt. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. Barcelona en Comú guanyaria per la mínima, perquè si ara es fessin les eleccions, superaria només per un 1% el segon partit més votat, Esquerra Republicana, que trauria un 10,9% dels vots. Li seguirien el PSC amb un 7,5% i molt lluny Junts, amb un 3,4%. PP i Ciutadans ho tindrien difícil per aconseguir representació. De totes maneres, la majoria dels barcelonins, a menys d'un any per les eleccions, no es decanta encara per cap opció política, com confirma el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada.
Estem amb un 59% de les persones que no diuen o que no manifesten cap opció realment política. Això s'ha augmentat 3 punts en relació, diguéssim, a aquesta suma en relació a fa 6 mesos, i el que ens defineix això és que, bé, doncs que encara poden canviar força les coses d'aquí a un any.
La inseguretat és la principal preocupació a Barcelona. Així ho creuen el 22% dels barcelonins. A més, un de cada 10 ciutadans creu que la neteja és la principal problemàtica de la ciutat. I li segueixen la política municipal i l'accés a l'habitatge.
Els promotors immobiliaris consideren que el Pirineu ha de trobar un equilibri entre l'habitatge de primera i de segona residència. Per això, consideren que cal impulsar més pisos protegits i evitar que l'alta demanda per vacances o caps de setmana interfereixi en l'accés de l'habitatge de la gent que hi viu tot l'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
L'Associació de Promotors de Catalunya ha fet una jornada informativa a la Seu d'Urgell en què han destacat que el 2021 s'han iniciat més habitatges que en anys anteriors, però amb forts contrastos entre comarques. Marc Torrent, director general de l'APSE, creu que cal donar resposta tant al mercat lliure com a la necessitat d'habitatge social.
Hem de distingir el que és vivenda lliure del que és la vivenda assequible o protegida, no? Llavors, jo crec que hem de trobar segments diferents i generar producte també diferenciat, tant pel que és vivenda lliure, que vol dir que no requereix protecció perquè la ciutadania pot accedir-hi, com aquell públic més vulnerable que necessita també doncs, de vivenda d'HPO.
La Cerdanya lidera clarament l'activitat immobiliària a l'Alt Pirineu, amb 223 habitatges nous el 2021. La segueixen a més distància, el Pallars Sobirà amb 39, l'Aran amb 33 i l'Alta Ribagorça amb 17. En canvi, a les comarques amb menys activitat turística, que són l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, l'any passat només hi van iniciar 5 i 4 habitatges nous respectivament.
I aquesta nit la ciutat de Mataró recupera la figura del sereno. El servei estarà format per 12 agents que patrullaran el municipi amb l'objectiu de reforçar la sensació de seguretat.
El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Mataró, Juan Carlos Jerez, ha explicat a la xarxa les funcions d'aquesta figura.
Hem definit les tasques d'una manera molt semblant al que seria un agent cívic, però amb horari nocturn. La mera presència de persones amb una armilla que digui serenos ja dona una sensació o ha de donar una sensació de seguretat. La idea és que puguin supervisar molèsties en espais públics, horaris de tancament d'establiments de restauració o d'oci nocturn, sobreocupació o incompliment d'horaris de terrasses.
Jerez ha explicat que els serenos sempre aniran en parelles o en grup de tres. També ha subratllat que, tot i que podran informar de les ordenances i demanar que es compleixin, no actuaran si no se'ls fa cas i deixaran la intervenció davant d'incidents a la policia local.
En clau cultural, avui comença una nova edició de Deltebre Dansa. El Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà Deltebre de professionals i espectacles de dansa contemporània d'arreu del món fins al dia 17 d'aquest mes. L'esdeveniment recull cada edició més d'un centenar d'artistes que conviuen i intercanvien experiències, així com milers de visitants que gaudeixen d'aquesta experiència al cor del Delta de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Fariñas.
Deltebre engega una nova edició de Deltebre Dansa. Del 4 al 16 de juliol, el Festival Internacional d'Arts Escèniques omplirà el municipi de classes amb professionals i espectacles de dansa contemporània, una disciplina a la que Robert Olivan, director del festival, convida tothom a conèixer i gaudir.
Perquè sé que quan parlem de la dansa contemporània, de vegades hi ha un pas cap a detrás, com dient, això és estrany, això potser no ho comprendré. A mi sé que m'agradaria convidar a tothom que ho prove. Si tanta gent, i sobretot la gent de fora, estrangers, li han donat tant d'interès, i poquet a poquet, inclús la gent de Deltebre s'ho ha fet seu, serà perquè de veritat té alguna cosa essencialment especial.
Deltebre Dansa és un dels festivals de referència a Europa en l'àmbit de la dansa contemporània, el circ i les arts escèniques. Cada estiu reuneix milers de persones i centenars d'artistes de tot el món per conviure i viure aquesta experiència única, multicultural i de qualitat, que representa un oasis cultural d'obertura i avantguarda al cor del Delta de l'Ebre.
I arribats a aquest punt, toca fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça ha confirmat ja el primer fitxatge, el de Kessié. El jugador arriba lliure, procedent del Milan, i signa contracte fins al 30 de juny del 2026, tenint una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. El migcampista de Costa d'Ivori serà presentat aquest dimecres. Franck-Yannick Kessié és la primera incorporació blaugrana per la propera temporada i s'espera que en les properes hores es faci també oficial l'arribada del defensa danès Andreas Christensen, que ha jugat en les darreres temporades al Chelsea anglès. Precisament Barça i Espanyol han arrencat avui la pretemporada amb revisions mèdiques i els primers entrenaments. També en futbol, el defensa Juanpe i l'atacant Ivan Martín jugaran un any més al Girona, mentre que el migcampista gironí Eloi Amagat disputarà la seva cinquena temporada a la Unió Esportiva Olot amb 37 anys. I en bàsquet, Pedro Martínez seguirà dos anys més com a entrenador del Baxi Manresa. I també en bàsquet, Tomas Satoranski torna al Barça. El base dels Washington Wizards, de 30 anys, signa per les quatre pròximes temporades. Ara, sis anys després de marxar a la NBA, el txec torna a Barcelona per encetar la seva segona etapa, ara sota les ordres de Šarūnas Chasikevičius. L'escoltem.
Muy contento, muy excitado de poder volver. También por mi familia, porque queremos a Barcelona mucho y entonces muy ilusionado de poder estar y volver a esta ciudad que conocemos y queremos tanto. Aquí Siempre te tienes que planear los objetivos máximos. Eso significa cuando juegas por el Barcelona. Y yo, la verdad, que tengo muchos, muy buenos recuerdos de mis 2 años aquí que tuve. Y ahora mismo tengo mucha ambición de volver a Barça.
I segons que ha pogut saber la xarxa, el bàsquet Girona pensa en Aito García Reneses per dirigir l'equip la propera temporada a la Lliga ACB. Mentrestant, la penya dibuixa la plantilla per la propera temporada i treballa amb la sortida de Ferran Bassas, amb qui no compten podria marxar precisament al bàsquet Girona o al Gran Canària. I també en bàsquet, el Barça B ha intercanviat la plaça amb el club bàsquet Salou, perquè d'aquesta manera el Barça continuarà una temporada més a la Lliga EVA, mentre que el Salou jugarà a l'Ep Plata. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona informa Rafael Claramunt.
El club bàsquet Salou ha aconseguit un ascens històric a l'Ep Plata després que el Barça B ha cedit la seva plaça per no voler jugar al Damunt d'Eva. Amb aquest acord d'intercanvi és el primer cop que el club bàsquet Salou jugarà en aquesta categoria. Ara mateix la meitat de la plantilla continuarà amb els salouencs i estan treballant als despatxos per poder-se reforçar en poder competir al més alt nivell de la categoria. Jesús Muñiz, tècnic del Briasol Club Bàsquet Salou, ha esmentat que es sent molt orgullós i és històric pel club haver arribat fins aquí.
Queremos llegar a la categoría para consolidarnos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que hagamos una buena campaña, que seamos capaces de mantener el equipo y que sigamos generando esta expectativa y esta ilusión que genera este equipo como lo está haciendo en los últimos años.
Des del club volen mantenir-se a la categoria i amb un equip competitiu i volen jugadors que facin un pas més respecte a professionalitzar més l'equip.
I en handbol, el Barça ha anunciat la incorporació de Hampus Wayne a l'equip de Carlos Ortega. El suec és el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Recordem que el Barça d'handbol ha partit les baixes de Leo Maciel, Ben Ali, Ángel Fernández i Ali Zain, després de proclamar-se campió d'Europa. I en waterpolo, la selecció espanyola ha guanyat el Mundial de Budapest. El combinat dirigit pel català David Martín es va imposar en la final a Itàlia en la tanda de penals i torna a aixecar un títol mundial 21 anys després. Mentre que en hoquei herba, Espanya va caure ahir davant l'Argentina per 1-4 i haurà de guanyar aquest dijous a Corea per tal de superar la fase de grups i poder jugar els vuitens de final del Mundial que s'està jugant a Terrassa. En el partit d'ahir, davant l'Argentina, l'Olímpic de Terrassa hi va haver un ambient espectacular, amb més de 6.000 aficionats. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
On a parlé tu de New York, on a parlé de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. si un jour elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. Lad mir erzählt in advance, mais que Brüssel vaut mon âme. Et si un jour elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La merde est culminée.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. La sentència del 25% de castellà a les aules no es pot aplicar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix que la llei i el decret del català a l'escola impedeixen executar la sentència del 25% de castellà a les aules. Diu que aquesta es basava en una legislació anterior i que la nova normativa en fa incompatible l'execució. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, s'ha mostrat eufòric per la providència i ha tret pit del 80% de suport parlamentari aconseguit per aprovar la llei que ha fet inaplicable aquesta sentència. El sentim.
Jo el que valoro és que estem clarament davant d'una primera victòria, davant d'una gran victòria, davant d'una fantàstica notícia, que el que ens diu és que a les aules del país no aplicarem percentatges en castellà. Nosaltres, les dues lleis, tenen a través del Consell de Garanties Estatutàries, tenen dos dictàmens amb unanimitat, que el que fan és validar que les dues lleis són del tot constitucionals.
En una resolució aquest dilluns, el Tribunal afegeix que té molts dubtes sobre la constitucionalitat d'aquestes noves normes i per això portarà els textos al Tribunal Constitucional. Canviem ara de qüestió. L'Espluga de Francolí aprova